Bona tarda, ara són les 2:00 PM. 6 dies després que es publiquéssim els pèssims resultats de l'informe PISA sobre el nivell dels alumnes catalans, avui ha sortit al pas la consellera d'Educació, Anna Simó, per donar explicacions i per explicar com encara el govern aquest desastre que li ha arribat ara sobre la taula. Recordem que les dades d'aquest informe PISA, pel que fa a Catalunya, van ser les pitjors de tota la història, amb una davallada important pel que fa a la comprensió lectora i també al nivell de matemàtiques. En aquests dos àmbits, Catalunya es troba per sota de la mitjana dels països de l'OCDE. Per això, avui la titular d'Educació ha sortit per mirar de calmar les aigües després de l'onada de crítiques que han arribat de tots els sectors, des d'entitats educatives, des dels mateixos mestres i professors i també des d'altres partits polítics. Simó no està per retrets i ha demanat a tota la comunitat fer pinya per apuntar al sistema educatiu. A més, ha explicat que Catalunya ja havia detectat una crisi educativa arran de les competències bàsiques de l'any 2022 i que des d'aleshores s'estan desplegant mesures que estan començant a donar resultats. Per tot plegat, d'altra banda, la consellera ha proposat avui 10 objectius a llarg termini. D'aquí una estona els detallarem a la portada d'aquest informatiu i els comentarem i valorarem en directe amb la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, principal sindicat de mestres i professors, per veure què en diuen de tot plegat. En tot cas, la reflexió d'avui va per a una altra banda. Cal que una consellera surti a donar explicacions i solucions 6 dies després de conèixer aquests resultats. El govern coneixia d'abans els resultats d'aquest informe PISA, que no acompanyaven, i van tenir temps suficient per almenys pensar-se una resposta clarivident i que no generés l'onada de crítiques que ha generat. En tot cas, l'hora era greu, i si volen ser un govern seriós, la responsabilitat de donar la cara i explicar les dades era de la mateixa consellera, insistim, no 6 dies després, sinó el mateix dia que es publicaven els resultats.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Així doncs, una setmana després d'aquests resultats de l'informe PISA segueixen portant cua i sembla que seran ara decisius per reformar el sistema educatiu català. És aquest avui el tema principal de portada de l'Estel Migdia, en un dia on la política també mana en altres qüestions. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè se li complica al govern poder tirar endavant els pressupostos, les negociacions s'encallen pel macroprojecte del Hard Rock al Camp de Tarragona.
Els comuns demanen al govern que no destini ni un euro a aquest projecte si volen el seu suport als pressupostos, però el PSC, peça clau perquè els comptes tirin endavant, no vol renunciar-hi i demana al president de la Generalitat un pronunciament clar sobre el projecte.
Mentrestant, a Espanya, el Ministeri de Treball proposa a sindicats i patronals pujar el salari mínim un 4% fins als 1.123 euros. Actualment se situa aquest salari mínim en els 1.080 euros.
Una xifra que ja no ha estat ben rebuda pels sindicats i patronal, ja que consideren que la proposta s'alinea amb COE i amb CEPIME. Treball també planteja una bonificació a les quotes de la Seguretat Social pel sector del camp del 20%.
Tot això passa a les portes d'una nova jornada de vagues a la sanitat pública. Infermeres de Catalunya comença una aturada indefinida a partir de demà dimarts que se suma a la mobilització de diversos sindicats de l'Institut Català de la Salut.
Els convocants qualifiquen el preacord del tercer conveni signat per la majoria de delegats sindicals d'insult a tota la sanitat pública i també hi veuen greuges comparatius entre categories.
Hi ha avui en els esports eufòria a Girona, que va guanyar el derbi català contra el Barça. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. I és normal l'eufòria perquè només un equip en tota la història de la Lliga no ha guanyat el trofeu tenint els punts que té ara mateix el Girona. En suma 3 més, 41, és líder en solitari després de l'empat del Madrid al Villamarín. Els gironins estan de dolç després de fer-se amb el derbi per 2-4.
I la selecció espanyola femenina ja té rival per a la fase final de la Nations League.
Serà Països Baixos si les de Montse Tomé eliminen les neerlandeses aconseguiran el passi als Jocs Olímpics de París 2024. L'altra semifinal serà el França-Alemanya.
D'aquí uns minuts ho detallem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bon dia. La situació meteorològica ens porta a parlar avui de temperatures molt suaus allà on fa sol. Temperatures màximes avui de 18 a 22 graus, però en canvi encara queden restes de boires, de núvols baixos a punts de l'interior i, per tant, aquí l'ambient es manté més fred. Per tant, si tenim sol, les temperatures seran molt suaus. Si hi ha una mica de boira, núvols baixos, la tarda es mantindrà bastant fresca o freda directament. Demà un temps idèntic al d'avui. Ens llevarem amb ambient fred a l'interior, també al Pirineu, ambient més suau a la costa i, altra vegada, moltes temperatures màximes demà dimarts per damunt dels 20 graus, ambient de ple mes d'octubre. Per altra banda, també, allà on hi hagi boira, es mantindrà el fred durant tot el dia. Allà on surti el sol, les temperatures seran força més suaus. De cara a dimecres, augmentarà una mica més la nuvolositat.
Gràcies, Jordi. Ara passen 4 minuts de les 2:00 PM amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, L'informatiu de proximitat.
Sis dies justos. Això és el que tarda la consellera d'Educació a sortir davant la premsa per donar explicacions sobre els desastrosos resultats de l'informe PISA. Dimarts passat sabíem que els estudiants catalans de quart d'ESO treien les pitjors notes de la història des que Catalunya participa en aquest estudi i avui la consellera d'Educació, Anna Simó, ha tancat files amb el departament. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, sí, ha estat en una roda de premsa que s'ha allargat una hora i mitja i no ha sigut fins a les preguntes dels periodistes que Simó ha afrontat la resposta que el seu departament va donar en un primer moment. Se li ha recordat que la primera raó que va exposar el secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García Plata, davant la caiguda estrepitosa a l'informe que elabora l'OCDE, va ser que els alumnes migrants estaven sobrerepresentats a la mostra. La consellera Anna Simó ha volgut corregir-ho dient que es parlava d'un error.
Per un error en la mostra, que hauria pogut ser un error per gènere, hauria pogut ser un error per origen o un error per territori. I això és el que en el mateix moment es va començar a treballar per veure si era cert o no. I es va veure que no era cert. I l'endemà el departament va emetre un comunicat rectificant.
Qui ho va dir, com deia més, Ignasi García Plata? Doncs la consellera ha assegurat que hi confia plenament i que forma part de la solució que vol impulsar Educació davant la caiguda de les notes i no pas del problema, descartant d'aquesta manera que pugui dimitir. Simó també ha comentat que compareixerà al Parlament per donar explicacions el 18 de desembre, dilluns que ve, a la Comissió d'Educació, una compareixença, això sí, que ja estava prevista, però que aprofitarà per demanar un gran pacte educatiu de país a tots els partits.
Ha fet Simó sobre el sistema educatiu. La consellera ha demanat a les famílies i als mestres que hi segueixin confiant. Sobre les mesures, reconeix que cal fer canvis, però no ha anunciat cap gran proposta més enllà de crear l'Agència de Prospectiva i Anàlisis Educatives, Pau.
Sí, es tracta d'un nou òrgan que ha de substituir el Consell Superior d'Avaluació que hi ha fins ara, tot i que la creació de la nova agència estava prevista en la Llei d'Educació Catalana, que es va aprovar el 2009, i 15 anys després encara no s'ha tirat endavant. Simó sí que ha dit que hi haurà grans canvis a partir del gener, però no ha entrat en detalls. De cara a les famílies i als professionals, la consellera enviarà una carta demanant confiança en el sistema educatiu.
Perquè hem d'apuntalar un sistema educatiu que té molt bons fonaments, però que hi ha punts que trontolla. Hem d'analitzar en profunditat les anàlisis i els resultats educatius de les proves. Hem d'analitzar i impulsar mesures amb acords de tots els agents educatius i polítics. No hem d'anar donant toms, no hem d'actuar a reacció fent cops de volant.
Anna Simó ha reconegut que han de ser més clars a l'hora de dir quins canvis volen fer i explicar-los a la resta de partits polítics, a les famílies i també als professionals. La responsable d'Educació ha anunciat una desena de mesures que inclouen un pacte per unes polítiques educatives resilients amb un acord entre forces polítiques que duri almenys dos mandats. Treballar també conjuntament per la millora de la inclusió dels alumnes vulnerables. Un pacte amb el món local per aconseguir l'educació gratuïta i universal dels 0 als 3 anys. Un pacte per una educació a temps complet, similar al que té Portugal, que serveixi per enriquir els alumnes que fan activitats extraescolars amb valor curricular. També es vol millorar la formació dels docents amb un canvi en el pla d'estudis del grau universitari o millorar el model d'acollida basant-se en la prova pilot que s'està fent a les aules d'acollida a l'ESU als centres de Barcelona i que el curs que ve es vol portar a la resta d'aules de tot el país. Això sí, la consellera ha reconegut que aquestes propostes no s'apliquen d'un dia per l'altre ni donaran fruits a curt termini.
Gràcies, Pau. Aquest, doncs, és el remei que proposa el govern davant els desastrosos resultats de l'informe PISA, uns remeis que volem analitzar tot plegat amb la Iolanda Segura, ja és portaveu del sindicat, usted, sindicat majoritari de mestres i professors a Catalunya. Senyora Segura, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, escoltant la roda de premsa de la senyora Simó, què li han semblat els missatges que ha enviat avui la consellera?
Bé, a veure, això s'hauria d'analitzar molt profundament, però, clar, escoltant-la, sembla que hi ha doncs, molts bons propòsits, sembla que ara obrin els ulls doncs, davant de la catàstrofe, una catàstrofe que era crònica d'una catàstrofe anunciada. Si aquí si acá, ja fa temps que els professionals que estem en els centres estem apuntant doncs, en aquesta direcció, que hi ha una davallada qualitativa, que les polítiques del Departament d'Educació estan, doncs, amplificant aquesta davallada, bueno, de fet, són la causant d'aquesta davallada. Mira, per posar-te un exemple molt gràfic, tot el tema de la lectoescriptura, jo que he treballat en centres, doncs des de 2016 que va entrar a Escola Nova 21 i va començar doncs, difondre's no, com a metodologia, doncs, aquestes metodologies globalitzadores que han d'anar a ritme de l'alumnat o segons els interessos de l'alumnat, i que deien que, bueno, que l'alumnat, que ells ja demanaran quan volen o necessiten aprendre a llegir. Doncs això és un petit exemple del que s'ha estat fent fins ara. Sobretot a primària es va implementar de forma molt, molt, gairebé sense, diguéssim, sense oposició per part del professorat, perquè bé, semblava que, és que era això el que s'havia de fer, i ara doncs tenim els resultats, perquè això ve d'aleshores, no s'ha anat coent. Llavors, bueno, està molt bé, però a veure com es materialitza ara totes aquestes bones intencions, si destinen els recursos necessaris, si es milloren les condicions laborals del personal que estem en els centres donant el servei, perquè això també reverteix, doncs, en la qualitat de l'educació, i realment hi ha una planificació i es fa amb el consens de tota la comunitat educativa, perquè fins ara no ens han escoltat gens ni mica.
De fet, sembla que la consellera va per aquesta línia, els ha demanat avui fer pinya. No sé si, malgrat la confiança amb el departament, sembla que entre vostès i el departament estigui trencada, si estan vostès també en aquesta línia de fer pinya davant d'aquesta greu situació.
Nosaltres estarem allà on faci falta si realment es posen els mitjans per millorar aquesta qualitat, si realment s'escolta els professionals que estem en els centres educatius, que sabem realment quina és la realitat que tenim, si se'ns dona suport, si se'ns dona el prestigi que necessitem i es valora la nostra tasca, i tota la resta es negocia i s'arriba a un consens. El que no pot ser és com s'ha anat fent fins ara, en què no s'ha escoltat a la part social, s'han anat fent mesures improvisades a mesura que han anat sorgint problemes per apagar focs, i això no pot anar. L'educació d'un país no pot anar d'aquesta manera, sense cap mena de planificació ni cap mena de, diguéssim, de seure a negociar i a seure a analitzar la situació. Bé, a veure què passarà. Nosaltres estem a l'expectativa. Per començar, crec que ja seria un bon gest per part del Departament d'Educació i del Govern de la Generalitat que ens retornessin allò que vam perdre, els professionals que estem en els centres, i a partir d'aquí comencem i encetem un camí de cara a millorar l'atenció a l'alumnat, a millorar l'aprenentatge de l'alumnat, i això vol dir reconduir les polítiques que s'han anat implementant fins ara.
En tot cas, també, d'altra banda, ja per acabar, senyora Segura, el govern va una mica més enllà, i també en aquest decàleg d'aquests 10 acords amplis que proposa a llarg termini, proposa una millora global de la formació dels docents, més enllà del que passi després a les aules. Un canvi en el pla d'estudis a magisteri és una de les solucions, també, aquests resultats de l'informe PISA?
Home, doncs això pot ajudar, és evident, no? Al final, qui ens està formant és el govern, no? O sigui, són els que decideixen com s'han de formar els professionals que ens hem de dedicar a l'educació, i hem d'estar ben preparats, és evident, i són ells els responsables de fer-ho, no nosaltres. Vull dir, nosaltres accedim als estudis que se'ns posen sobre safata, anem a fer la formació que ens ofereixen, i si aquesta no és de qualitat, doncs evidentment que la nostra formació no serà de qualitat. El que passa és que sí que vull abogar en que som uns bons professionals i realment hem mantingut en peu l'educació, perquè si arriba a ser per la voluntat del departament, s'hagués ensorrat la barraca ja fa molt temps. Mireu què va passar amb la pandèmia. La pandèmia va evidenciar molt clarament les mancances del sistema educatiu, i qui va sostenir la situació va ser el professorat i el personal d'atenció educativa, que va estar a primera línia aguantant l'embat. I això s'ha de posar en valor. Per tant, també s'ha de remunerar a les persones que estem en el centre, i se'ns han de millorar les condicions laborals, perquè tot reverteix en tenir una millora.
Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, gràcies per reaccionar avui a les declaracions de la consellera Anna Simón, directe aquí a l'Estel Migdia. Bona tarda.
Moltes gràcies i bona tarda.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
La reforma del sistema educatiu no és l'únic problema que té el govern sobre la taula, perquè cada cop ho té també més difícil per aprovar els pressupostos de l'any 2024. Primer, perquè els partits amb qui els va aprovar l'any passat tenen exigències als antípodes. Per exemple, els comuns aquest any diuen que només donaran suport als comptes si el govern anuncia el projecte del Hard Rock, mentre que el PSC diu que aquest projecte no es toca. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'any passat els comuns van donar suport als pressupostos amb la condició que el govern no destinés ni un sol euro públic al Hard Rock. Aquest any, en canvi, van un pas més enllà i adverteixen a l'executiu que no compti amb ell si no renuncia al macrocasino de Tarragona. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, explica que ara són més contundents perquè la sequera ha fet evident que la crisi climàtica impacta amb força a Catalunya.
El que ha passat ara és que veiem encara amb els ulls, diguéssim, més oberts quines són les conseqüències del canvi climàtic que estem vivint no només a Catalunya, sinó també a Espanya i al món, no? Per tant, si fa un any era incomprensible un projecte com el Hard Rock pel Camp de Tarragona, avui és del tot incompatible amb les necessitats de transició ecològica que necessita Catalunya.
En canvi, el PSC no està disposat a renunciar-hi. De fet, exigeix al govern que li expliqui perquè aquest any no s'ha avançat amb aquest projecte, ho diu la portaveu del partit, Elia Tortolero.
El Hard Rock és una de les prioritats, és un dels compromisos que hi havia en aquest pacte i, per tant, que ho vam signar i que confiem, com no pot ser d'una altra manera, amb la paraula i amb la signatura del president de la Generalitat. El que passa és que no es pot estar tant temps donant-li voltes i cal que aterrem i cal que ens expliquin si no es pot arribar a complir per què no s'ha arribat al compliment d'aquests acords.
Al govern, doncs, se li complica poder repetir la mateixa equació que l'any passat i aprovar-los amb el PSC i els comuns. Tot i això, encara és aviat per tirar la tovallola i avui la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha anunciat que el projecte amb què treballen preveu un creixement de la despesa del 6%.
Gràcies, Judit. Una consellera d'Economia que no s'asseurà avui a la taula del Consell de Política Fiscal i Financera, que es fa a Madrid, on sí que hi aniran representants de la resta de comunitats autònomes. Natàlia Masguix ha justificat així la seva renúncia a assistir en aquesta reunió i diu que aposta el govern per la negociació bilateral.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera no és un ens de negociació, de debat o d'anàlisi, és un ens on tot està decidit i on la visió de l'Estat s'imposa perquè té la majoria de vots. A més, a banda d'això, tenim oberta una via de negociació bilateral amb l'Estat per abordar la qüestió del finançament. Per tant, serà a partir d'aquesta via que lluitarem pels recursos que la ciutadania de Catalunya, que Catalunya doncs, necessita i mereix.
Una altra reunió important que es fa avui a Madrid és entre agents socials i Ministeri de Treball per la negociació del salari mínim. El Ministeri de Treball proposa a sindicats i empresaris una pujada del 4% durant tot l'any 2024. Per tant, Júlia, se situaria en els 1.123 euros.
Sí, un increment del 4% que no acaba d'agradar ni a patronals ni tampoc a sindicats. En tot cas, encara no donen per tancades les negociacions i el govern espanyol haurà de prendre una decisió durant les properes setmanes amb l'objectiu de tenir la pujada publicada al butlletí oficial de l'Estat abans del 31 de desembre. Mentrestant, 3 milions de treballadors estan pendents de la decisió final que prengui l'executiu espanyol amb els agents socials.
D'altra banda, encara en política espanyola, onada de reaccions de rebuig unànime. Les paraules que el líder de Vox, Santiago Abascal, va fer ahir sobre el president Pedro Sánchez, quan va dir que hi haurà un moment en què el poble el voldrà penjat pels peus. Paraules que han rebut la condemna de tothom, també del Partit Popular.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es desmarca completament de les paraules d'Abascal i acusa Vox d'entrar al joc del PSOE. Són declaracions a Telecinco.
Estas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas. Y, por tanto, no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España a través de un muro.
També des del govern espanyol han condemnat aquestes declaracions. En feia referència avui la vicepresidenta Nadia Calviño.
De hecho, estoy bastante preocupada. Cuando ayer vi las declaraciones del señor Abascal con Milei en Argentina hablando de colgar por los pies al presidente del gobierno, cuando veo que el Partido Popular está también contribuyendo a esa actitud de odio a la persona, odio... Yo creo que ese no es el camino, porque cuando uno lo prende la mecha no sabe dónde va a terminar. Y yo veo mucha irresponsabilidad, tanto en Vox como en el PP.
I pel que fa a sumar el seu portaveu i també ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que són paraules inacceptables pels temps actuals. A més, demana al PP que, a banda de condemnar les declaracions d'Abascal, ha de trencar tots els pactes que tenen les dues formacions en governs locals i autonòmics.
Mirem a Europa, perquè demà dimarts és un nou dia clau per a l'oficialitat del català a la Unió Europea i serà quan els 27 estats membres tornin a debatre el reconeixement d'aquesta llengua i també de l'euskera i el gallec. El Consell d'Afers Generals de la Unió ja té damunt la taula un informe de la Comissió Europea que xifra en 132 milions d'euros el cost de l'oficialitat d'aquestes tres llengües.
I des del primer moment el govern espanyol ha assegurat que està disposat a pagar la despesa que suposi l'oficialitat de totes tres llengües. Espanya insisteix que cap soci europeu s'ha oposat rotundament a fer oficial les llengües, però han estat diversos els que han plantejat dubtes sobre les conseqüències que un pas d'aquest tipus podria tenir. En tot cas, des del govern català estan preparats per tot el que vingui. Ho ha dit la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.
Compromesos i amb la màxima també autoexigència. Hem començat ja a fer contactes amb la propera presidència, que és la belga, per si convé doncs, poder seguir treballant per assegurar que es manté aquest, no, aquesta proposta viva i que segueix treballant perquè sigui una realitat. Nosaltres, per responsabilitat, treballarem sempre des de tots els àmbits i amb tots els escenaris.
A tot això, i encara sobre la llengua catalana, el sindicat de taxistes Elite Taxi vol que per obtenir una llicència a Barcelona sigui obligatori demostrar el nivell B2 de català. Vol que aquest requisit s'inclogui ja en la nova llei del taxi de Catalunya.
Demanen que a les proves d'accés a la llicència hi hagi comprensió lectora, redacció i també expressió oral per evitar fraus, tal com s'han produït amb la identificació de persones que han copiat o també falsificat els certificats de català. El sindicat, per tant, justifica aquesta mesura, entre altres raons, perquè el català és una llengua amenaçada i perquè s'atengui els usuaris en la seva pròpia llengua quan puja un taxi, cosa que actualment, segons els propis taxistes, no passa.
Canviem de qüestió. Demà, primer dia de vagues a la sanitat catalana. D'una banda, Infermeres de Catalunya començarà una aturada indefinida demà a les 7 del matí i de l'altra, diversos sindicats de l'ICS es mobilitzen demà dimecres i també el dia 20 de desembre.
Infermeres de Catalunya denuncia un menyspreu cap al cos d'infermeria que integra professionals que des de fa una dècada assumeixen noves competències i també responsabilitat, un fet que asseguren que no s'ha traduït en més reconeixement social, laboral i econòmic. També alerten que s'està produint un augment del deteriorament de la salut mental i física, absentisme laboral o fins i tot casos de treballadors que estan abandonant la professió.
I d'altra banda, com dèiem, hi ha una altra vaga a banda d'aquesta d'infermeres convocada per 5 sindicats minoritàries, això sí, més dirigida a tots els professionals de l'Institut Català de la Salut, en contra del tercer conveni laboral per a aquesta empresa pública que gestiona la majoria de CAPs i algun hospital de Catalunya.
Tot i que les dues vagues afectaran el funcionament normal dels centres sanitaris, s'han establert uns serveis mínims. D'aquesta manera es garanteix el funcionament del servei d'urgències, que cap malalt ingressat quedi desatès, es garanteixi les operacions inajornables, així com el funcionament habitual del transport sanitari. Tampoc es poden paralitzar les sessions de radioteràpia i quimioteràpia urgents. La resta de serveis funcionaran com un dia festiu.
Més coses de l'àmbit social. Acció impactant avui la que ha fet l'ONG Open Arms a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta. La platja ha despertat amb tota la sorra coberta de peces de roba i ho ha fet per denunciar la mort de més de 2.600 dones, homes i nens aquest any al mar Mediterrani.
Una acció que vol conscienciar i sensibilitzar sobre la necessitat de preservar el dret a la vida i dimensionar la magnitud del genocidi que a hores d'ara s'està produint al Mediterrani. La performance s'ha fet sota la direcció artística de Carlos Pedrissa i el seu equip de la Fura del els Baus. També hi han participat un centenar de voluntaris.
I pel que fa a la informació comarcal, avui és un dia històric a Viladecans, al Baix Llobregat, perquè després de 30 anys, tots els trens de la línia R2 Sud de Rodalies que passen pel municipi hi fan parada.
Ho valoro positivament perquè, bueno, jo agafo aquest mitjà de transport gairebé tots els dies i llavors em sembla molt bé que pari aquí cada dia. Viladecans també és una ciutat, té molts habitants i jo crec que mereix tenir una estació pues, que la gent pugui agafar el tren a molta freqüència.
Ja tocava, també. Solo havia el de Vilanova.
Cada media hora.
Amb aquest canvi llargament reivindicat pels veïns, Viladecans guanya 55 noves expedicions de Rodalies, el que representa que hi haurà un tren cada 15 minuts de mitjana en tots dos sentits de la marxa.
Una reivindicació que es remunta pràcticament a l'arribada del tren a aquest municipi l'any 1992, quan es va estrenar l'estació amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. Fins a dia d'avui, 3 de cada 10 trens de la línia R2 Sud passaven de llarg sense fer parada a Viladecans. Amb les noves freqüències que han entrat en funcionament, com deies avui, hi haurà almenys 6 trens per hora, tant en direcció Barcelona, com en direcció Castelldefels, Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders.
Estel Migdia, Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva parlant del Girona, que s'endú el derbi català de primera divisió en guanyar Pol al Barça per 2-4.
Sí, de fet, els gironins van ser superiors als blaugrana i van començar guanyant. Dubí cobria la llauna al minut 12, contestava Lewandowski al minut 19, però abans del descans de nou el Girona mitjançant Miguel Gutiérrez s'avançava al marcador. A la represa, triple canvi de Xavi per intentar aplacar el domini gironí, però sense opcions. No va funcionar. Gol de Valeri al minut 80, el primer que marca aquesta temporada, i un descompte a vots amb un gol per cada equip sentenciava aquest 2-4 final. Michel, entrenador del Girona, creu que ara sí l'equip està preparat per qualsevol cosa.
Y esto quiere decir que si lo hacemos con estos jugadores lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr. Quiere decir que estamos preparados para luchar por estar arriba del todo.
Els precedents avalen l'equip gironí. Només un equip en tota la història no ha guanyat la Lliga tenint els punts que té ara mateix el Girona. A la jornada 16 de Lliga va ser el Madrid d'Ancelotti l'any del triplet de Luis Enrique amb el Barça. A l'altra banqueta de Montjuïc, Xavi es va desfer en elogis cap al seu rival. Creu que són el millor equip que ha passat per Montjuïc aquesta temporada i parla d'un Barça en construcció. Ho ha dit a Dazón.
Este es un Barça en construcción, lo he dicho muchas veces, aunque se me ha criticado, la construcción tiene esto, tiras un paso atrás para hacer dos para adelante. Sigo siendo positivo, confío en el equipo, confío en las cosas que estamos haciendo. Hoy hemos hecho bien las cosas, pero tenemos un rival extraordinario con una dinámica tremenda de juego y de resultados y hoy nos ha salido cruz, pero nos podía haber salido cara.
També ha lamentat en roda de premsa la falta d'efectivitat de l'equip de cara a porta. Eric García, per la seva banda, jugador del Barça cedit al Girona, va signar una gran actuació i ha dit a Dazón que ell només vol sentir-se important.
No, buscaba un equipo en el que me pudiera sentir importante, que pudiera demostrar mis cualidades y al final, pues bueno, el momento que estamos disfrutando, yo personalmente, tengo que decir la verdad, no lo imaginaba, pero bueno, hay que disfrutarlo.
Els de Mitchell són ara mateix líders en solitari de la Lliga per sobre del Real Madrid. Uns 400 espectadors del Girona van omplir les graderies de l'Estadi Olímpic i es van fer sentir durant tot el partit.
Un Barça que després d'aquesta derrota afronta l'última jornada de Champions dimecres contra l'Anvers.
Que encara no ha puntuat en competició europea, és cué de grup. Fa uns minuts ha fet un quartet d'hora hem conegut la convocatòria de Xavi pel partit amb només 11 jugadors del primer equip. L'agarenc dona descans ara Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan, a més de tenir les baixes per lesió de Ter Stegen, Íñigo Martínez, Gavi i Marcos Alonso, Lamine Yamal, Fermín i 8 jugadors més del filial completen aquesta llista.
I encara la Lliga de Primera Divisió, avui tanca la jornada el Rayo Vallecano-Celta de Vigo i el suspès Granada-Atlètic de Bilbao.
El partit es va abandonar als 20 minuts de joc on un aficionat del Granada va patir una aturada cardiorrespiratòria. Després d'una hora d'espera, l'àrbitre donava el maig per suspès en consens amb els dos equips i la Federació Espanyola de Futbol. El club andalús ha comunicat finalment la mort d'aquest seguidor, un abonat habitual dels partits del Nou Olos Cármenes. El partit es reprèn avui des del minut 17 de la primera meitat i amb un 0-1 favorable als bascos pel gol aconseguit per Iñaki Williams. L'altre partit del dia és el Rayo-Celta, partit d'urgència. Els madrilenys volen trencar la mala dinàmica i els gallecs sortir del descens, també avui a les 9 del vespre.
Per tant, aquests dos partits que tanquen una setzena jornada que també ens ha deixat l'empat del Madrid al Benito Villamarín.
Es va ofegar l'equip d'Ancelotti al camp del Betis, un gol de Ruibal va evitar els 3 punts blancs i deixa, com dèiem, el Girona líder en solitari. La Real Societat va golejar el Villarreal per 0-3, l'Atlético es va confiar i quasi perd contra el Cué, l'Almeria i el Mallorca aguditza encara més la crisi que viu al Sevilla. Van guanyar-los per 1-0. Avui tanca la jornada precisament aquests dos partits que hem comentat a les 9 de la nit.
D'altra banda, Espanya s'enfrontarà a Països Baixos a les semifinals de la Nations League femenina.
És el que ha determinat el sorteig que s'ha realitzat fa una estona. L'altra semifinal enfrontarà França i Alemanya. Si les de Montse Tomé guanyen l'eliminatòria, s'asseguren el passi als Jocs Olímpics de París 2024. Si no, han de guanyar el partit pel tercer o quart lloc i esperar que França, l'anfitriona, es classifiqui per la final. Aquesta fase final que es disputarà a finals de febrer, per cert, encara en clau selecció femenina, el diari Financial Times ha inclòs Jenny Hermoso a la llista de les 25 dones més influents del món aquest 2023.
I acabarem amb dos esbunts més. El primer, el govern francès ha aprovat avui el decret que prohibeix als aficionats del Sevilla accedir a l'estadi del Lens.
Sí, l'estadi on demà juga l'últim partit de la fase de grups de la Champions. Els aficionats tampoc podran aparcar o conduir per la ciutat des de la mitjanit d'avui i fins dimecres a les 3 de la matinada. El Ministeri de l'Interior francès justifica la decisió en els enfrontaments violents que el futbol francès ha viscut en les darreres setmanes i un episodi concret del 20 de setembre on hi va haver-hi una baralla entre seguidors de Lens i Sevilla. El decret, que pot ser recorregut, deixa en una situació d'incertesa els 300 aficionats del Sevilla que ja tenen entrada pel partit. Precisament aquest matí, 28 ultras de l'equip han estat detinguts per una baralla amb aficionats de l'Osasuna el passat mes de setembre.
I és que el futbol europeu comença a posar-se seriós amb la violència a l'esport. Després d'aquesta mesura, França, Grècia ha anat encara més enllà.
Sí, perquè el govern grec ha anunciat aquest matí que la Lliga de Futbol del país es disputarà a porta tancada durant els propers 2 mesos. L'executiu vol acabar amb un problema, diu, crònic a Grècia, que de fet s'ha saldat ja amb diversos incidents entre ultras i policies. L'últim, la baralla entre agents i aficionats de l'Olympiacos, que ha acabat amb un policia ferit greu per l'impacte d'una bengala. El portaveu del govern grec diu que els atletes i els ciutadans no pagaran pel comportament assassí d'organitzacions criminals.
Estel migdia.
Obrim avui informació cultural per acabar el monestir de Pedralbes, que reivindica la monja intel·lectual Julia de Morell. Ho fa en una exposició que obre portes dimecres i que recupera material inèdit per donar a conèixer la figura de la primera dona que es va doctorar en filosofia.
A partir d'una recerca que va començar el 2018, la iniciativa reconstrueix el context familiar de Morell, la vessant juvenil i humanista i el posterior caràcter religiós, un recorregut que s'endinsa en el pensament d'una de les dones més erudites de l'Europa moderna. Una exposició que es podrà veure fins al 14 d'abril del 24.
Com dèiem, una exposició que obre aquí al monestir de Pedralbes aquest dimecres 13 de desembre. Amb això acabem. Nosaltres tornem demà aquí al punt de les 2. Que vagi bé, bona tarda.